Martí Oliver, què tal, com estàs?
Què tal, com esteu?
Aquí a Catalunya has explicat que continua obert, adeu Xavi Saissó, el procés que involucra Joan Laporta, Rafa Justa, que és vicepresident del Barça, el que va ser director general, Joan Oliver, també l'exdirectiu Xavier Salai Martín, en un cas de presumpta estafa relacionat amb el Reus Deportiu. Explica'ns.
Mira, una dona es va querellar perquè diu que va invertir 100.000 euros en societats que estan vinculades al president del Barça i aquests altres gent de la primera etapa de la porta com a president Caradellas. El cas s'havia arxivat per falta d'indicis, però l'Audiència de Barcelona doncs ha demanat que reobri per una qüestió de garanties processals. És la quarta querella que hi ha d'aquest tipus per una presumpta estafa contra la porta i aquests derivats, i totes són pel paper de la porta com a reclam publicitari en una societat que té seu a Hong Kong en el moment de l'estafa, el 2014, i que en aquell moment era l'accionista majoritària del Reus. Aquí hi ha el vincle amb Joan Oliver, que en aquell moment també era doncs, la figura pública del Reus Deportiu. Aquesta societat es diu Cor Store i oferien inversions amb l'objectiu de fer pujar el Reus de categoria, d'una banda, i també de crear, en aquest cas, una acadèmia de futbol a la Xina. La Carallan va invertir-hi 120.000 euros, però només n'hi van tornar 20.000. Per tant, n'hi ha 100.000 que assegura que no els hi van tornar mai. És la quarta querella, com deia, d'aquest tipus, i el gener Laporta ja va haver d'anar a declarar respecte a un altre cas més gros, en què una família va perdre 4,7 milions d'euros que els havien tocat de la loteria. En aquell moment sí que Laporta se'n va desmarcar i va descarregar la responsabilitat a Joan Oliver.
El cas neix a partir d'un documental que va elaborar el periodista Andreu Rauet. Hola, Andreu, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
On entrevistes a diversos testimonis que denuncien això que comenta el Martí, haver estat estafats amb inversions i préstecs que mai se'ls van retornar. Posa'ns context a aquesta història.
Doncs això comença el 2013, quan Joan Oliver a Terra Reus es converteix en el màxim accionista del club català amb el 99 i pico de les accions. A partir d'aquí, el 2016, quan el club puja a segona divisió, els hi fa falta més diners, en teoria, això deien ells, i entre el 16 i el 18 capten a uns quants inversors que inverteixen diners, una part a Cor Store, és a dir, al Reus, en teoria, insisteixo, i l'altra part amb compra d'accions per a CCCB, que és l'altra empresa amb seu a Hong Kong, amb el projecte de comprar el BIT, un club xinès de Beijing, i convertir aquell projecte en la masia versió xina i crear, per exemple, doncs, una mena de gran hermano allà a Xina amb Antoni Cruz, que també hi havia invertit diners. No? El projecte, evidentment, fracassa, els diners es perden, del 100% invertit entre tots els inversors, que són bastants milions d'euros, se'n tornen molts pocs, evidentment, ni tan sols amb els interessos del 6-7%, que és el que prometien anual, i doncs, tots aquests denunciants presenten aquesta querella, cadascú per la seva banda, en total són 5, tot i que activament ara mateix n'hi ha 4 d'actives, en el que argumenten doncs, aquest delicte, aquest presumpte delicte d'estafa gravada, que consisteix en que ells diuen que en el moment en què Laporta i companyia buscaven inversors, ells ja eren conscients, presumptament, de que els diners no els podrien tornar. Per què? Doncs, per exemple, doncs, perquè no presentaven un pla d'habilitat econòmica, perquè hi havia impagaments de nòmines a jugadors del Reus... Bé, hi ha molts arguments que es presenten per intentar acreditar aquesta presumpta estafa.
Perquè, diguem-ne que són dos conceptes. Un és un préstec pel Reus i l'altre és una inversió per crear una masia a la Xina. És això.
Exacte. De fet, els poquets diners que ja estan tornant són de Cor Store, que és a la part del Reus, perquè això era préstec, pur i dur, són diners prestats. Però la part de CCCB, que és la part de Xina, és més complicada perquè no era un préstec, sinó que era una compra d'accions. Clar, els diners o el valor d'aquestes accions a dia d'avui són molt diferents, ens han devaluat moltíssim. Llavors, clar, això és una mica més complicat de taxar.
Clar, perquè el préstec, evidentment, l'han de tornar, no? Perquè és un préstec, simplement. El que és una inversió, entenc que assumeixes quan tu la fas un risc, no? Que et pot donar una rendibilitat del 6%, però pot sortir malament i que perdis els diners, no?
Sí, però el cas és que no estan tornant diners pràcticament ni d'una part ni de l'altra. El que han tornat és simbòlic. En aquesta dona, per exemple, que va prestar 100.000 euros, li han tornat només 20.000 euros, que si no m'equivoco crec que corresponen a la part de Core Store. Per exemple, aquesta inversora que ara ha sortit d'ahir, que surt, de fet, perquè ja veu el documental La Porta d'ell, té un contacte i em diu que té dubtes si denunciar o no. Jo veig la documentació que ella porta i veig un patró molt similar als altres afectats i la convenço que denunciï, i ara s'ha admès a tràmit. I ella, doncs, això, acaba denunciant, però el mateix patró ja no coneixia de futbol, no coneixia del Reus, i la convencen amb aquest argument de que darrere hi havia La Porta, i aquí hi havia gent amb experiència a l'àmbit del Barça, però el mateix, a ella, per exemple, ha ofert a La Porta i companyia asseure's a pactar, a negociar, i La Porta no ha volgut anar a negociar. No sé les condicions de l'acord que s'estava negociant, però La Porta no ha volgut negociar amb aquesta persona un acord.
Perquè La Porta sempre ha mantingut que això és una qüestió que liderava i que afecta a Joan Oliver. Quin és el vincle?
Bé, realment, la cara visible era Joan Oliver perquè tenia el 99 i pico per cent de les accions del Reus, però empresarialment, a nivell de societats, els noms dels quatre hi apareixen a les societats. Cadascú va portar diferents quantitats, però, per exemple, Core Story, que era l'empresa que injectava en teoria diners als Reus, estava compartida a quatre bandes, amb un 25% de cadascú, entre aquests quatre protagonistes, Laporta i Juste, Oliver i Sala Martín. Per tant, ells estaven posats, Laporta i tenia també diners posats, i tal com apareix el documental, La Porta Gate, La Porta va reconèixer en seu judicial que ell va recomanar que el club s'hauria d'haver venut, que es van equivocar, que abans de pujar-lo a primera divisió, que era la intenció, ja l'haurien d'haver venut, i ell inclús parla en primera persona quan parla del club xinès, del BIT, i diu que encara tenim el BIT a dia d'avui. I bueno, crec que això és un fet molt noticial, no? Que La Porta per la primera vegada parli del Reus en primera persona i es demostri que va mentir, no? Inclús ell en seu judicial parla de que el Reus, aquest projecte, se'n va anar a Norris per culpa de la pandèmia. Això és una mentida que s'ha de desmentir, perquè el Reus desapareix abans de la pandèmia. El Reus desapareix el gener del 2019, que és quan el fan fora de segona divisió, i per impagaments de nòmines, i la pandèmia comença a març de l'any següent. Per tant, l'argument per dir que el projecte del Reus econòmicament va fer fallida per culpa de la pandèmia és mentida. Ells a dia d'avui no han presentat encara cap justificant bancari per acreditar on van anar a parar els diners que teòricament s'impartien al Reus o a la Xina, o per exemple per comprar aquest club xinès. No, ells no han presentat encara cap argument bancari, cap títol bancari per acreditar que van fer amb els diners dels inversors.
Ens ha explicat el Martí Oliver que són quatre les querelles acceptades a tràmit. Has afegit tu que n'hi ha una cinquena persona afectada però que encara no ha presentat querella. Ho farà o no?
No, direm, aquesta cinquena en teoria és la de l'Albert Ramos, el danista, que va invertir 100.000 euros, però desconec com està a dia d'avui, perquè sé que hi anaven com a testimonis i si ho sé us ho compartiré, però no sé a dia d'avui com està aquesta. Activa, segur n'hi ha quatre, i aquesta última, que és la que comentàveu ara, és la que ha sortit ara, aquesta inversora, que inicialment sí que va ser arxivada, però la part denunciant va recórrer, i ara l'Audiència Provincial doncs obliga el jutge a investigar, doncs això, argumentant que com que hi ha més casos d'aquest possible delicte, s'ha d'investigar, no? I l'Audiència no parla explícitament de que sigui una estafa, però sí que afirma que hi ha indicis racionals de criminalitat per un presumpte delicte d'estafa, i que això fa que s'hagi d'investigar, i que a més, com que hi ha altres casos ara mateix simultàniament, doncs s'ha d'investigar. Jo personalment penso que això agafa ja un tint de macrocas i que seria interessant que la justícia s'hi posi al damunt, la veritat.
I amb tota la cautela, evidentment, perquè s'ha de veure com evoluciona la investigació judicial, però clar, aquí hi ha o un cas de mala gestió en el que surten molts afectats que perden diners, o un cas de que algú s'ha enriquit il·lícitament. Del que tu has investigat i del que has pogut parlar i veure, en quin àmbit creus que ens situem?
Són les dues versions de la història. La part de La Porta i Oliver, ells argumenten que és un projecte econòmic que va fer fallida i punt, i no hi ha més misteri, no? El que passa és que ells no ho justifiquen amb proves, no han aportat documentació i justificants de transferències que acreditin que efectivament els diners dels inversors van anar a parar, per exemple, per comprar el club xinès, no? En canvi, l'altra part sí que ha aportat tota la documentació, tots aquests informes que acreditaven que, doncs, els arguments per cap d'inversors eren, per exemple, simplement doncs, el nom o el caché de Joan La Porta porta Joan Oliver en la seva etapa, l'hauria inventat el Barça, no? Jo el que veig és que hi ha dos punts de vista, dues històries, una molt ben argumentada i molt ben treballada, que és la part denunciant, i l'altra part, l'Oliver i la Porta i companyia, doncs veig que de moment no estan acabant de portar proves per justificar. L'únic argument que han donat fins ara és que el projecte se'n va anar en orris per culpa de la pandèmia, i això és completament i rotundament fals, perquè, com he explicat abans, hi ha un any de diferència entre la fallida del Reus i l'inici de la pandèmia.
Andreu Rauet, gràcies per estar al Que t'hi jugues. Una abraçada.
A vosaltres, com sempre, sigui una abraçada molt forta.
Que t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.